Bona tarda, són les dues, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Avui començo el programa amb les mans al cap directament. Tuit no d'un aficionat, no d'un grup d'animació, sinó piulada de la Federació de Penyes del Castellón. Afición, no se puede jugar un playoff sin total garantía, pero si se juega, una vez más, nuestros jugadores no estarán solos. No podremos entrar al campo, pero sí viajar a Murcia. El Castellón nunca caminará solo. Pampa Murellut, donde tú juegues yo estaré. No salud, no playoff. Això és el que deia el tuit. D'acord que aquí tothom juga les seves cartes i fa pressió com pot per complir els seus interessos. És evident que als quatre primers classificats els interessa que no hi hagi promoció i que els pugin directament a segona A sense poder perdre aquesta plaça en un playoff. Però d'aquí a amenaçar amb que si es juga centenars o milers de seguidors faran 300 quilòmetres per aplegar-se concentrats a les portes d'un estadi de futbol, em sembla una mica una exageració en una època com la que vivim. Per cert, aficionats d'alguns clubs que ho tenen més a prop, com per exemple el propi Cartagena, s'hi han sumat també a la gresca a les respostes d'aquesta piulada, que per cert ha tingut més de 6.000 visualitzacions. No sé com estarem el 18 de juliol, però sí que sé que fa només 4 dies que aquí podem anar a veure els nostres familiars, que podem quedar però no més de 10 persones i mantenint una sèrie de paràmetres, i que per fer esport, per exemple, encara hem de seguir unes franges horàries. No entendre el risc que comporta un desplaçament entre comunitats de centenars de persones, una concentració multitudinària tot i no poder accedir a l'estadi, no entendre la diferència entre que 30 persones de cada club es desplacin o que ho facin 500, o entrar en una guerra de qui té l'afició més fidel, perquè tot i no poder entrar al recinte desplaçaran no sé quants seguidors, directament em sembla un disbarat. Intueixo, no em digueu per què, que és una simple mesura de pressió, que algú en algun moment de la pel·lícula posarà una mica de seny en aquest tipus d'iniciatives, però veient el que va passar al València-Atalanta de la Champions a porta tancada a Mestalla i amb concentracions a la mateixa porta de l'estadi, em semblaria una bajanada repetir l'error. Si el que es vol demostrar amb això és que no es pot jugar un playoff per salut, home, veig unes quantes diferències entre fer-ho com es vol fer i arribar a aquest extrem. I insisteixo que ni sóc viròleg ni tinc la més remota idea de com estarem d'aquí a 50 dies clavats, però sí, com sigui, una mica preocupant veure que la Federació de Penyes, d'un dels clubs més multitudinaris de segona B, es llença així a la piscina sense saber si hi ha aigua. Els vam aplaudir en el Castellón Sabadell aquesta mateixa temporada per la germanor que hi va haver amb l'afició del centre d'esports, per com van tractar aficionats com, per exemple, l'arlequinat que va anar amb bici des de Sabadell fins a Castelló de la Plana. Però aquesta iniciativa, en època de desconfinament com l'actual, sembla una mica fora de lloc.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, un dia més, el Toni González, avui amb l'ajuda de la Rocío García. Comencem.
Què es comenta la recepció?
Avui coneixerem en quin estat es troba la plantilla del Sabadell després de 5 dies entrenant ja a l'estadi de la Nova Creu Alta. Serà amb el preparador físic arlequinat Xavi Moñino, també amb el renovat entrenador del juvenil A del centre d'esports, Miquel Lladó, acaben d'anunciar fa uns minuts aquesta continuïtat. Comentarem les novetats que es volen introduir en el món del rugbi en època de pandèmia i acabarem xerrant una estona amb un dels millors jugadors del món d'esquash, amb el sabadellenc Iker Pajares.
I fora de l'hotel?
Els grans premis de motociclisme de Gran Bretanya i Austràlia han quedat cancel·lats. Estaven previstos per l'agost i l'octubre, respectivament, i finalment s'espera que estiguin en el calendari, però no d'aquesta temporada, sinó de la següent, la 2021. Torna, l'organització vol anunciar en breu l'agenda d'un Mundial que podria arrencar el 19 de juliol. El Barcelona, de la seva banda, ha prescindit d'André Curi, scouting brasiler que tenia encara un any més de contracte. I l'Horta, a tercera divisió, té nou entrenador. Serà, atenció, Víctor Valdés, l'exporter blaugrana. Finalment, el Real Madrid de bàsquet ha renovat J.C. Carroll. L'alè vesteix de blanc des de l'any 2011.
I a les xarxes socials.
Una fotografia a l'Instagram del Centre d'Esports, les banderes de la nova Creu Alta onegen a mig pal com a senyal de dol oficial per les víctimes de la Covid-19.
De quin partit no estarem pendents?
6 partits de la Lliga de Síria arrenquen avui a les 3, just quan acabi aquest programa. Entre ells, el líder, el Tishren, que rep a casa el tercer classificat, l'Al-Jaish.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un actual jugador de la plantilla del Sabadell, com és Xavi Boniquet.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sis minuts, encara no, falten 10 segons mal comptats per sobre de les 2 en punt de la tarda d'aquest divendres. La primera setmana de tornada als entrenaments del Centre d'Esports arriba al seu tram final, esperant passar ja a la fase 2 d'aquí a una setmaneta i tenir els primers entrenaments grupals, amb sessions, com sabeu, encara individuals, el que fa que estiguin molt espaiades al llarg d'un dia aquestes sessions. Per fer-nos una idea, només 2 jugadors poden trepitjar la gespa de la nova Creu Alta a la vegada, una a cada meitat del camp, a 3/4 d'hora més o menys d'entrenament per cada torn i més d'una vintena de jugadors, més d'una vintena d'efectius, implica que durant tot el dia, des de primera hora, hi ha moviment a l'estadi. Per això, avui que volem valorar com han anat aquests primers entrenaments, tenim el preparador físic del Centre d'Esports, el Xavi Monyino, treballant a hores d'ara. Igualment hem pogut passar revista en les últimes hores amb ell de tot el que té a veure amb aquestes sessions individualitzades sobre la gespa. I avui anirem gairebé punt per punt analitzant com es troba la plantilla arlequinada, en quin estat de forma, en plena preparació pels play-off. D'entrada, la primera conclusió de Monyino és clara i esperançadora. Tots els futbolistes han fet una gran tasca a casa durant els 2 mesos confinats, amb la qual cosa, diu, han arribat realment bé.
Els jugadors estan molt bé, a diferència d'una pretemporada on els jugadors han estat de vacances. Aquí els jugadors han estat a casa i han estat fent diàriament un treball d'entrenament on s'han comportat de forma excepcional. Es troben en un punt en el qual han estat molts dies a casa i amb músculs que perden activació i tonificació. Ho hem intentat mantenir via entrenaments per vídeo i en aquest últim període sortir i córrer. I bueno, ara hem de tenir cura, hem de fer unes setmanes molt progressives per tal d'evitar lesions i problemes.
Per tant, el preparador físic arlequinat ha explicat que tenen clars objectius que es marquen setmana a setmana i que tenen diferents escenaris sobre la taula, diferents plans en funció de quina sigui la fase a la qual es trobi Sabadell. Si es pot fer en grup, com més jugadors, millor. Seran situacions més semblants al que es trobaran després competint i, si no, seran de manera individual, però, com diem, sempre amb el mateix objectiu en el rerefons que el cos tècnic va marcant-se setmana a setmana. Per tant, planificar tot el que pugui passar. Un punt en contra amb el qual s'ha trobat el cos tècnic és el de les altes temperatures d'aquests dies aquí a Sabadell. Havent d'espatllar tant la jornada com dèiem en començar, alguns jugadors han d'entrenar a les hores centrals del dia amb un factor que està condicionant una mica.
Els jugadors estan patint aquesta setmana de calor. La veritat és que sembla que estiguem en un mes d'estiu com juliol o l'agost. Aquesta setmana és realment terrible. Esperem que la propera setmana en respectin amb una miqueta de núvols o fins i tot algun dia de pluja, que no vindria malament. Volem passar aquest període el més aviat possible i entrenar en grup per tal d'evitar aquestes hores de calor.
Per contra, per buscar també la part positiva, els jugadors que estaven lesionats o que sortien de lesió quan la Lliga es va aturar, quan es va interrompre per la pandèmia, com per exemple Josu Azcoidi o Néstor Querol, com es troben en l'actualitat? Notaran la inactivitat i aquesta recuperació en època de pandèmia o, per contra, seran un mes? Xavi Monyino comenta que arribaran al play-off just en el mateix punt de preparació, en la mateixa forma que la resta de la plantilla.
Els jugadors lesionats s'han igualat una miqueta amb la resta. Durant la temporada, si tu et lesiones, estàs parat i els teus companys estan entrenant. Ara tu has estat lesionat dels primers dies de confinament i els teus companys també han estat parats. Llavors s'han igualat una miqueta els ritmes d'entrenament. I tots els jugadors que teníem que amb problemes o amb alguna lesió els primers dies de confinament o la setmana de confinament, a dia d'avui estan entrenant tots amb normalitat i com un mes.
Per tant, la llista de lesionats queda ja enrere, aparcada definitivament. Tots els Josu, Néstor, etc. estan en el mateix punt que la resta de la plantilla i hem pronunciat ara una paraula clau, lesió. Pel temor que pot haver-hi de perdre's un playoff per culpa d'alguna molèstia, per com reaccionaran els cossos en un context tan diferent com aquest, anem a analitzar-ho amb el preparador físic del Sabadell. És un dels temes dels quals més se n'està parlant, ja no a segona B, sinó a totes les competicions, sobretot les que van més avançades. A primera divisió, amb entrenaments grupals des de fa ja dies, estem veient, per exemple, que van plovent les lesions. Per exemple, Joao Félix, Umtiti, Correa, Isco, Funes Mori. A la Bundesliga alemanya, la pilota ja està en marxa des de fa algunes jornades. I també hem vist que el número de lesionats ha anat a l'alça, ha anat a més després de l'aturada. De moment, al centre d'esports, així d'entrada, en aquestes primeres sessions, tots els jugadors estarien ara mateix disponibles de cara al playoff.
A dia d'avui no tenim cap jugador amb molèsties, més enllà de les típiques llagues i agulletes de pretemporada. La veritat és que els jugadors han fet un treball excepcional durant aquestes setmanes. Estem desitjant entrenar en grup i que es puguin igualar els criteris d'entrenament de tots els equips, per tal que els entrenaments tinguin situacions el més real possible, ja que estem entrenant de forma individual i no poden fer ni un simple passe amb un company.
També se n'ha parlat molt de la diferència entre les plantilles de segona B que estan entrenant preparant el playoff, cadascuna en la seva fase de desescalada, i els filials que han tingut l'oportunitat de tenir jugadors a les sessions dels seus primers equips, com sabeu, ja no individual, sinó en grup directament. Per exemple, un possible rival del Sabadell, l'Atlético B, també tercer del seu grup, té a 7 jugadors, a 7 efectius, entrenant a les ordres de Diego Pablo Simeone. Xavi Moñino afegeix un escenari més dins d'aquest greuge i lligat també al tema de les lesions que dèiem ara. Si es confirma, per exemple, que un cop es reprengui la primera divisió també hi ha lesionats, com a la Bundesliga, això també de retruc podria propiciar que jugadors dels B tinguessin minuts a l'elit. I si això passa, la diferència de cara al futur playoff quedaria encara més accentuada.
Els jugadors que estan dels filials que estan entrenant amb els seus respectius primers equips, si es dona un nivell molt alt de lesions com a la Bundesliga i sobretot amb un període de competició amb els partits tan comprimits entre partit i partit, aquests jugadors dels filials, si hi ha moltes lesions, poden optar a tenir minuts amb els seus equips i guanyar aquest ritme competitiu, evidentment.
Acabem l'anàlisi que estem fent avui a la preparació física del Sabadell en aquesta fase 1 del desconfinament, amb un matís important que afegeix Xavi Moñino. Sempre es comenta que ara toca fer una pretemporada particular, no? Amb algun asterisc, com ara que els futbolistes no han parat com a les vacances, sinó que han continuat entrenant des de casa, tancats allà, però també amb moltes més setmanes sense poder córrer que durant l'estiu. Però realment és una pretemporada com a tal el que estem vivint ara? Per Moñino no, i no per dos motius. El primer, que no es podran jugar amistosos amb regularitat per agafar el ritme de competició, i el segon, que com a màxim estan preparant la plantilla per jugar 3 partits, que és el que duraria, tant de bo que sí, tot el playoff sencer. Però no ho han de fer pensant en tota la temporada per davant, com passaria, per exemple, si estiguéssim en un mes de juliol normal.
A diferència d'una pretemporada, és que ara mateix ens estem preparant per 3 partits, i no per un període de competició de 10 mesos aproximadament. Potser sí que el que més es preocupa és la manca de partits amistosos, que és allò que al final et dona el ritme competitiu.
Aquest és, per tant, l'actual estat de forma del centre d'esports, amb aquest comptador en marxa des de fa dies i les jornades els dies que ja van restant-se. Avui és 29 de maig, clavats 50 dies queden per la disputa dels play-off. Com ahir apuntava Isaac Fouto, de la cadena COPE, amb els dies ja definits, amb el calendari ja dibuixat, 4 partits el dissabte, dia 18 de juliol, a les 9, 4 més diumenge a les 9 per ser el quadrant sencer dels dos partits entre campions i, per tant, d'aquí ja pugen dos, i la resta de partits, que són els quarts de final. De cara a dimecres, és a dir, 3 dies més tard dels últims partits, es jugaria aquell dia 22 totes les semifinals, 4 partits, i completarien els 14 del play-off un dissabte, el dia 25, i un diumenge, l'endemà 26. El Pinatar Arena, la Condomina, la històrica, on juga Ucam Murcia, l'estadi Enrique Roca, és a dir, la nova Condomina, on juga el Real Murcia, també l'Artés Carrasco de Llorca i Cartago Nova a Cartagena, escenaris d'aquest playoff.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Un minut per sobre d'un quart de tres de la tarda d'aquest 29 de maig del 2020. No deixem encara ni el futbol ni el centre d'esports, que acaba d'anunciar ara fa uns minuts la renovació de l'entrenador del seu juvenil A, de Miqui Lladó, que acaba de proclamar-se, com sabeu, campió de la Lliga Nacional, assolint també l'ascens a la Divisió d'Honor Juvenil, a l'elit, a la màxima categoria d'aquesta edat encara formativa. Bona tarda, Miqui, enhorabona per la renovació.
Bona tarda, moltes gràcies.
Com valores aquesta continuïtat del centre d'esports? Què t'aporta aquesta renovació i el repte de dirigir, ara ja si es pot dir, de totes, totes, d'una banda perquè està confirmada la renovació, de l'altra perquè està confirmat l'ascens, el dirigir un equip a Divisió d'Honor?
Bueno, ens aporta una experiència nova i retornar a l'equip on va estar fa 4 temporades i ho encarem pues, amb la màxima il·lusió possible.
Ja l'últim cop que parlàvem ens deies que la intenció era continuar. Suposo que és d'aquelles coses que requereix el seu temps però que estava coll avall, no l'assumpte?
Sí, bueno, al final aquest any al club hem tingut molt bon ambient. Jo crec que s'ha format un grup de treball molt bo i la seva intenció des del principi ha sigut donar-li continuïtat a la feina que hem fet aquest any, juntament amb el Martí, que és el segon, i ho hem acceptat a bon grat perquè hi creiem molt i ens venia molt de gust doncs, tenir aquesta experiència de Divisió d'Honor.
Quina foto més estranya, no? Per això la que hem vist amb la mascareta, són d'aquelles coses que no ens acabem d'acostumar, no? Que la renovació d'un entrenador sigui amb una fotografia amb la samarreta, però amb la mascareta posada i el que toca fer en aquests casos.
Bueno, al final són les directrius que s'han de seguir i poc més podem fer. Com bé es diu, no, el concepte de nova normalitat doncs deixa aquestes imatges que certament són curioses.
Què tenim entre mans ara? A l'anterior conversa ja ens dèieu que tampoc seria fàcil fer una plantilla competitiva amb tants equips al voltant de la mateixa categoria, amb molta competència, per tant, en aquesta zona. Com ho porteu? En carrilatge?
Sí, crec que des de fa ja un mes i mig vam començar a treballar en les incorporacions. S'ha avançat molta feina, al final també és un mercat molt competitiu perquè competirem amb equips de zones molt pròximes per la captació i dos, perquè hi ha rivals de més entitat, evidentment, que nosaltres a la categoria, però bueno, la nostra base de dades o la captació era extensa i teníem diverses opcions i hem anat tancant coses. La plantilla cada cop està agafant més forma i ara quedarà doncs reunir-la, veure-la, treballar-la i acabar d'ajustar-la, doncs, òbviament, com sempre passa, amb algun descarte o alguna incorporació d'últim moment.
Amb el que coneixeu dels jugadors, fa bona pinta aquesta plantilla? Algun nom que estigui ja confirmat com a incorporació?
Bueno, de moment no es pot dir res perquè amb temes contractuals i de fitxa els clubs no donaran les baixes fins a finals de juny. Per tant, de moment, gran part dels fitxatges és simplement aparaulat, i per tant no es pot dir blat fins que està el sac i ben lligat, però bueno, algun jugador important hi haurà, la plantilla serà el més competitiva possible, i del que hem de ser conscients és que bueno, en la màxima divisió juvenil doncs jugarem contra clubs amb els quals a priori doncs nosaltres estarem un pas per sota, i jugarem amb d'altres rivals que són els que haurem de competir i intentar guanyar per estar a la categoria un any més.
Hem vist ja també les primeres sortides de gent que fa el salt a sènior, per exemple, el Sergi Altimira o l'Iker Hernández, que ho hem conegut avui, marxen cedits a l'Esport Club Granollers, a tercera divisió. A més, clar, amb gent que ha passat precisament on et trobes ara, no? Com és el propi José Solivelles, l'entrenador del conjunt vallesà. Una bona oportunitat, no?, per créixer per aquests jugadors que, ho hem de dir també, continuen vinculats a l'entitat, marxen cedits al Granollers.
Sí, indubtablement. Al final, en els propers dies hi haurà inclús noves sessions i nous anuncis. En el cas del Sergi de l'Iker, que ja és oficial, crec que el pas que fan és important, l'oportunitat que tenen és grandiosa. Són jugadors que estan preparats, que tenen el nivell per poder aportar els seus equips en aquesta categoria, i crec que el club un cop més fa un encert mantenint-los en propietat, no?, per dir d'alguna manera, i cedint-los perquè al final, doncs, depenent de la seva progressió i de lo bé que ho puguin fer, doncs són jugadors que es mantenen al radar i que tant de bo puguin aportar en un futur inclús el primer equip. La veritat és que estem molt contents per ells.
Són perles de futur, són joves promeses i, per tant, futuribles, qui sap, el dia de demà. Acabo, Miqui, dins d'aquesta estructura, quina importància té també la salvació del filial a segona, confirmada fa res, fa un dia i mig, per la federació?
Bueno, la importància que té és que es manté en una categoria pont, diria jo. El fet de no descendre a tercera catalana, que ja és completament una meteorització del futbol, fa que es quedi a segona catalana i puguin constituir un bloc el més competitiu possible per intentar estar el més a dalt possible, com deia el Jaume. Però almenys salvem aquest pas i tornem a tenir una oportunitat de reconstituir un equip que tant de bo pugui estar el més amunt possible, tant de bo pugui retornar a la primera catalana, i aquí llavors sí que l'estructura en les últimes etapes de formació juvenil filial quedaria ben encarada per seguir produint i seguir formant jugadors que eventualment servissin pel primer equip.
És el Miqui Lladó, l'entrenador del juvenil, ha renovat avui mateix, i per tant, com dèiem en començar, Miqui, felicitats per aquesta renovació, i la temporada vinent seguim parlant, això sí, no de partits de Lliga Nacional Juvenil, sinó de Divisió d'Honor Juvenil, que també fa il·lusió. Una abraçada, cuida't molt.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu-deu.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente, y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Obrim bloc poliesportiu. Durant aquest temps de desconfinament ens estem fent un fart de parlar de novetats en el món de l'esport, de com aquest s'està adaptant una miqueta a la pandèmia i quins són els protocols que s'han de dur a terme per recuperar l'activitat esportiva. Això sí, i esports i esports. En tenis taula, un bon exemple per això, una de les mesures és pintar les pilotes, com ens deia aquí el Jordi Morales, perquè cadascú toqui amb les mans només la seva. No hi ha contacte directe entre competidors. Avui, per exemple, un bon amic meu m'enviava una imatge de l'esport ideal en temps de coronavirus, l'esgrima. Ho has de fer amb guants, amb mascareta, i la veritat és que ho tens una mica magre com se t'acosti el rival a més de 2 metres de distància. En d'altres casos, pretendre això seria pràcticament una quimera. Em venen al cap només, per exemple, les arts marcials com el judo o el taekwondo com a esports que puguin tenir com a mínim el mateix contacte del que parlarem de seguida, però mai de forma grupal, per tant, ni això. Em refereixo al rugbi, l'esport amb més contacte de tots segurament. Jugador de rugbi en la seva etapa universitària i soci número 2 de la primera temporada del Sabadell Rugby Club, segurament amb aquesta descripció potser no el reconeixeu, però també podríem dir que és home rugbi de la casa i cap d'antena de Ràdio Sabadell. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bona tarda.
Una descripció una mica diferent del que estem acostumats, amb tu.
Sí, a mi per això, de tota manera, abans que comencem, que vagi per endavant que no dec ser tampoc l'home antifederacions. Ho dic perquè com només entro en aquest hotel quan es tracta de rajar, si em permets l'argot, dels uns i dels altres, avui segurament estaré fins i tot d'acord en part del que es plantejarà, mira què et dic.
Va, vinga, ara desenvolupem aquesta història. També, per l'altra banda, periodista, jugador i vicepresident del Sabadell Rugby Club, el sabadellenc Oriol Ferran. Què tal, com estàs? Bona tarda, Oriol.
Molt bona tarda, nois.
Amb vosaltres dos parlarem sobre com s'ha d'adaptar el rugbi al coronavirus. Els estaments internacionals estan treballant en una sèrie de mesures que realment l'estan revolucionant. Si us sembla, l'escoltem amb la feina de fet avui pel Sergi Parc i després us demano la vostra opinió sobre tot això.
Un dels esports que més complicat té tornar a la normalitat, per motius evidents, és el rugbi. El contacte entre els jugadors és una de les seves essències i per això la World Rugby ja ha mogut fitxa per tal d'adaptar-se a la nova normalitat. El màxim organisme d'aquest esport proposa una sèrie de canvis que reduiran precisament el nombre de contactes durant un partit. Per exemple, les melees, en cas d'enfonsar-se, ja no reiniciaran, sinó que el joc continuarà com si s'hagués format correctament. Els placatges alts estaran més perseguits i a les plataformes o molls que es formin no s'hi podran unir jugadors que no hi formessin part inicialment. I en general, el joc s'haurà de desenvolupar més ràpid que fins ara, ja que els temps marcats per cada rack, plataforma o melee també es veuran alterats. Són només unes pinzellades del nou marc del rugbi. Tot plegat, segons World Rugby, està basat en les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, que determina que hi ha un alt risc de contagi en cas d'acumular 15 minuts a menys d'un metre d'algú infectat. Per l'organisme, només modulant les regles, es rebaixaria el perill real. A més, també es proposen mesures higièniques per evitar qualsevol ensurt. A part de les que ja s'estan convertint en clàssics, com el fet de tenir una ampolla individual, rentat de pilotes o canvi de roba al descans, s'especifica la prohibició d'escopir durant els partits.
Oriol, Sergi, què us sembla tot això?
Bueno, jo començaré només amb el tema que deia el Sergi del canvi de roba a la mitja part. Aquí nosaltres ja com a Sabadell Rugby Club ja tindríem un problema perquè només tenim unes samarretes, per tant ja aniríem malament. Però sí que el que diu el Sergi és veritat, que està molt, molt muntat, molt enfocat al fet de reduir el contacte dintre del camp. Ja no pot reduir els placatges perquè mataries el rugby, per dir-ho d'alguna manera, però sí que s'han proposat baixar entre un 25 i un 50% el contacte dintre el joc, que és bastant una barbaritat. Vaja.
Sergi, no sé com ho veus?
Vosaltres.
No, a veure, jo, si em permeteu l'expressió, com a caguetes que era, tot el que sigui que no et puguin tocar, ho agraeixo. Ja sé que l'Uri, en aquest sentit, és bastant animalot i, per tant, ja li va la marxa, però jo, com podeu entendre, era dels que fugia de qualsevol història. Bromes al marge, ara ja parlant seriosament, estem en el de sempre. Ho pots pintar de colors, pots intentar reduir al màxim i segurament estarem tots d'acord amb tots els protocols sanitaris, de seguretat, etc. De tota manera, em sembla que això, portat a la realitat, serà tan complicat com per mantenir l'esport com l'hem conegut gairebé des dels seus inicis. Per tant, no sé fins a quin punt tot aquest tipus d'intentar posar-li allò que diuen portes al camp servirà realment i sobretot si després a la pràctica serem capaços d'entendre-ho. reduir el temps de la melee, que no pugui haver-hi una repetició que en cas de que s'enfonsi, sí, potser li estàs reduint segons, minuts, al final dels 80, doncs li hauràs reduït 3-4 minuts, potser, a molt estirar. No sé, se'm fa molt complicat. També és cert que sóc prou romàntic per moltes d'aquestes coses, com per arribar a entendre-ho, com a mínim, fins que no ho veig a la pràctica.
Clar, el tema dels placatges, per exemple, a quina alçada llavors hauria de ser si és que es vol reduir el número de placatges?
Ara, el placatge alt està considerat el que és el fet de per sobre la cintura escapular, que és el que podríem denominar la clavícula. Tot el que sigui per sobre de la clavícula ja es falta. I ara el que s'estava intentant és que fos per sobre de la cadera. Tots els placatges fossin per sota la cadera. Per gent hàbil i baixeta és fàcil, però per gent com tenim d'un metre 90 ho veig complicat. Sí, a veure, placat en baix.
Uri, estem en el de sempre. Al final, ja sé que si l'àrbitre en aquest cas és estricte, clar que es podrà fer, però no sé si acabarem, deies tu, el fet d'acabar matant el rugby. No sé si tant. Però al final acabaràs amb tantes interrupcions, insisteixo, si al final es fa allò, agafant-te fil per randa, paraula textual per paraula textual, al final en un partit mesurar tant, afinat tant, ja hi ha problemes a vegades, quan hi ha aquest impacte, com dius, superior per la zona del coll, per la zona del clatell, el cap, evidentment, hi ha vegades, amb la voràgine del partit, ja costa controlar-ho. Hosti, a mi ja et dic, a part d'haver-se d'acostumar, els que us hagueu d'acostumar ara ja, em costa després, insisteixo, veure-ho a la pràctica, però no sé.
Que jo estava pensant ara, per exemple, en el tema del futbol, quan ha adaptat alguna normativa, com per exemple el tema del VAR, que ha canviat molt el que és un ritme normal de partit, o per exemple el tema de poder treure de centre cap endavant o cap enrere, el tema de treure de porteria dins de l'àrea. O sigui, hi ha coses que sí que canvien i que el jugador s'ha d'anar adaptant, però això seria, no sé si dir directament una revolució, però pels jugadors, Oriol, això implicaria que heu de fer un màster abans de jugar el primer partit i que, tot i així, encara que conegueu les normatives, és com, ostres, m'he d'adaptar ara que és així, no?
Exacte. El que sí que és veritat que el rugby és un esport que ja normalment ja està evolucionant. Cada any ens fiquen normes noves o canvis de normes, sobretot, primer de tot, pel tema de seguretat, perquè, com diem, és un esport amb moltíssim contacte i s'ha de prevaldre la seguretat per sobre de tot. I l'altre també és que s'intenta que sigui un joc molt més vistós, sobretot per atraure a altres seguidors que no estan avasats, per dir-ho d'alguna manera, al rugby. Ja fa temps que es parla del tema de la repetició de melés, que ara han aprofitat el tema del Covid-19, però ja és una cosa que, per exemple, un aficionat que no està acostumat, si veu que s'han repetit 3 cops una melé, i haurà canviat de canal abans de la tercera, perquè diu, no estic entenent què està passant, això és molt avorrit. Però sí que és veritat que per nosaltres serà molt complicat, si ara ens fan un canvi de normativa tan gran com és aquest, a acostumar-nos a les noves normes i acostumar-nos a jugar amb les noves normes, perquè serà molt complicat.
Mira, ara que citaves les melés, ahir mateix Televisió Espanyola parlava amb un jugador internacional, amb el Jaime Nava, sobre això.
Porque la melé, por ejemplo, es una parte fundamental del deporte del rugby, sobre todo en la modalidad de 15. No sé cómo lo va a hacer World Rugby, no sé qué propuestas van a llevar a cabo, pero bueno, yo sí que pienso que si podemos tomar medidas para que podamos continuar con nuestro deporte y que siga habiendo espectáculo, creo que sí que es bueno.
Deies espectacle, no? Que sigui més entenible per l'espectador o que tingui més ritme. Clar, al final, entre unes coses i unes altres, la sensació que tinc, Sergi i Uri, és que això requerirà que hi hagi una preparació física més enfocada cap a la velocitat que no cap a la resistència, més passades, o sigui, al final és un altre esport diferent.
Exacte. El que aconseguiran a partir d'ara és que es converteixi tot molt més en el que és el rugby 13, que és una variant del rugby 15, que és molt més atlètica, amb jugadors i jugadores molt més forts, molt més preparats pel xoc, però pràcticament no hi ha melés, pràcticament no hi ha cap rack, pràcticament no hi ha cap rack, i molts pocs agrupaments, que seria doncs, cap on està tirant més aquest rugby 15 que ens estan proposant des de la World Rugby.
A més, Adri, evidentment no es poden englobar totes les modificacions en un pack i fer o t'agraden totes o no t'agrada cap, no? O totes són bones o no n'hi ha cap. Però sí que és veritat que si rasques una miqueta, evidentment, insisteixo, no em vull fer bé pesat, però intentant dibuixar a l'imaginari com serà la pràctica aquest nou escenari, perquè ens fem una idea d'alguna absurditat. No sé si valdrà l'exemple, perquè evidentment no hi ha cap esport que després sigui exactament igual a la pràctica que el del costat, eh? Però és com que ara els futbolistes, perquè ens fem una idea, per posar l'esport sempre més referent, els hi diguessin que per temes de seguretat, quan van corrents no poden anar cos contra cos, o no es poden agafar del braç, o no, o es castigarà el frec a frec aquell d'agafar-te de la samarreta quan a vegades... No sé,
per una càrrega, no, per entendre'ns?
Sí, clar, o que en el bàsquet diguessin no pot haver-hi contacte. O sigui, a partir d'ara el defensor i l'atacant en cap cas es poden tocar allò esquena contra pit, penseu en els pivots, per exemple, ja no podran fer-ho, perquè per un tema de seguretat dius... Sí, és veritat, i tots ara, a més, estem molt sensibilitzats, lògicament, amb el que encara estem travessant. Però... si vas després al que deia abans, no? Si vas realment al detall, costa imaginar-se que això pugui ser a la pràctica alguna cosa real, insisteixo. I hi haurà casos que diràs, no, mira que bé, un any d'aquí un any estarem els tres potser parlant i direm, hòstia, ens vam adaptar, l'Uri ens dirà, ens vam adaptar perfectament a X regla nova, perquè ho han fet, com ell diu, cada any hi ha alguna modificació en el reglament internacional, però hi ha d'altres que no sé si camuflades, perquè se m'entengui el sentit, enmig de la necessitat actual, vull pensar que són més provisionals que no pas que vinguin per quedar-s'hi, però,
a més,
insisteixo també, sempre, potser sóc jo que li costa sortir d'aquest punt romàntic clàssic, per dir-ho així.
A més, també hi haurà molts equips que basen el seu joc en això, basen el seu joc en el contacte, basen el seu joc en melés, en molts, més enllà d'Irlanda, per exemple, una selecció internacional que, si no m'equivoco, segona o tercera del món, basa en el seu joc en això, basa en el seu joc en uns molt ben formats, en una melee molt ben treballada, estàs traient-li principalment això. És com si al Barça, a l'època de Guardiola, li diguessin que no podien tocar més de 10 cops seguida la pilota. Doncs, pues, clar, pues ens hem d'adaptar totalment al nostre joc.
Com a principal conclusió, totes aquestes mesures que es volen prendre, amb elles a la vegada aplicades, al rugbi perd la seva essència?
Principalment sí. Sí que és veritat que, com deia Sergi, si ens miréssim punt per punt el que volen canviar i no ho canviéssim tot de cop, sí que hi ha coses que són més evidents, que sí que es poden adaptar i que ens seria més fàcil. Però tot el tema de la melé, sobretot, i dels placatges, canviaria bastant l'essència, tot i que ja veurem també quan podem tornar a jugar. Això és una altra cosa. Però bé, quan tornem a jugar ja se'ns presentaran les noves normes i haurem de veure com ens hi adaptem.
Deia Sergi.
Sí, jo com a titular, segurament per desconeixement, jo, com dèieu, a part de que va ser una etapa molt, molt, molt efímera i molt, 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 molt passada ja en el temps.
I desconeguda, que jo no sé si l'audiència sabia que Sergi Garcés en la seva etapa universitària havia jugat a rugbi.
Sempre pots tornar.
Doncs mira, si se'm dona malament el futbol...
Sempre pots tornar, diu l'Oriol.
O sigui, no, poden fer-se la idea de com se'm donava el rugbi, però bé, poden anar tirant cap avall i segur que em trobaran per allà. No, però ja et dic, no sé si m'atreveixo a posar-li aquest titular de acabarà amb l'essència jo crec que ens canviarà a nosaltres la percepció i potser d'aquí un temps, insisteixo, d'aquestes 4, 5 que ara estem parlant n'hi ha 3 que entren perfecte i com diu l'Uri, doncs hi haurà equips que potser hauran de modificar la seva manera d'entendre-ho, hauran de canviar el seu sistema de joc fins i tot, part de la seva essència com a país, en algun cas, d'aquest rugby, doncs estem acostumats que hi ha països on es juga més a la mà i països on es juga més al contacte i més a buscar el frec a frec, i potser tot serà normal. Però insisteixo que hi ha alguna que així d'entrada sobre el paper i amb dues línies de titular, a mi personalment, com a espectador parlo ara, de qui li agrada veure rugby, no només el Sabadell Rugby Club, sinó rugby en general, em costa imaginar-me que això es pugui portar al peu de la lletra. que després es farà la vista grossa, pot ser, i no serà tan exagerat. Potser quedarà només com una cosa que es va parlar en el moment de pandèmia i que, com diu l'Oriol en aquest cas, quan ens hi tornem a posar ja no estarem en cap de les fases, ja això haurà estat part de la història i potser s'haurà de fer marxa enrere. Però sobre el paper em costa alguna, de veritat, visualitzar-la.
I dit això, per acabar, per quina fórmula optaríeu vosaltres si depengués de vosaltres l'aplicar una d'aquestes normatives? Us llenço tres opcions. O bé esperar, clar, tenint en compte que estem parlant de mesures aplicades en època de coronavirus, no que ja prèviament estiguessin pensades i s'aprofiti la circumstància. Però les tres opcions que us deia, o bé esperar més temps que d'altres esports a canvi de tenir una situació més favorable i, per tant, no tocar res del que ja, més enllà del que ja estava previst tocar, vaja, o introduir aquestes modificacions de manera puntual, però també amb el compromís de recuperar la normativa original més endavant, o directament ja reformular l'esport?
Jo soc, el que soc partidari, principalment, és, estic d'acord que s'ha d'intentar reduir el contacte per evitar, bueno, per frenar els contagis, però risc de contagi n'hi haurà sempre mentre estiguis jugant a rugby. Se't pot transmetre el coronavirus o qualsevol altra malaltia, també no han desaparegut les altres. En una melee, com en un placatge, com en un rack, és que encara que sigui de 5 a 3 segons, el que hauríem d'aprendre és una mica a saber viure amb el risc de contagi. Crec jo que és el que passarà ja no només al rugby, sinó a la resta de coses.
Sergi? Adri,
és un esport de molt més contacte que la majoria. Segurament, ara tirant de memòria, serà on al final dels minuts jugats més contacte hi ha entre molts efectius, no només allò 1 contra 1, sinó hi ha moments en el qual hi ha contacte amb un grup de persones, 6, 7, 8, 10 jugadors d'un i altre equip, i evidentment això serà difícil que desaparegui. Jo apostaria per normalitzar que, com diu l'Oriol, en aquest cas, al final la possibilitat hi serà mentre estiguem en aquest estat, i segurament després sempre ens quedarà aquell puntet de respecte, no diré por, però sí respecte. Per tant, intentar normalitzar-ho al màxim possible i en el moment que sigui mínimament factible tornar un altre cop a començar entrenaments, a començar pretemporades, a posar en marxa calendaris, no dic ara a curt termini, com s'ha fet amb el futbol, sinó evidentment pensant setembre enllà, posar-ho en pràctica doncs, de la manera més natural possible. I si les regles, com diem, no són només relacionades amb la Covid, sinó que són perquè realment la Federació Internacional hi creu com a canvi de reglamentació, doncs que les posin en pràctica, però que no sigui, per mi, per fer-ho servir sota aquest paraigües a vegades fàcil de poder buscar aquest suport també molt fàcil, no? De dir, ho vesteixo tot de salut, de sanitat ara mateix i així m'evito molta protesta, no? Que sigui el més normal possible.
Doncs s'ha quedat claríssim el vostre parer en un esport que ens ha deixat amb la mel als llavis aquest any aquí a Sabadell, perquè teníem el Sabadell Rugby Club, tant en l'equip masculí com el femení, lluitant pel títol, i el coronavirus ens deixarà sempre amb el dubte de com hauria acabat cadascuna de les competicions. Oriol, Ferran, una abraçada enorme. No teniu data encara de tornada, però a veure si això fa baixada ja i en breu us podem tornar a veure amb l'Oval. Una abraçada.
Moltes gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada.
I Sergi, t'atraco simplement per, anava a dir, una última hora. Vaja, com a mínim una publicació que fa el company Dani Badia des de Lleida. No et deixen tranquil i ja posats, com deies abans, agafant aquest argot rajà, canvio l'oval de rugbi per la pilota de futbol. Tuit de Dani Badia. El Lleida Esportiu no para, ara ha demanat la cautelaríssima a l'Audiència Nacional, que pot paralitzar la disputa dels play-off express d'ascens a segona divisió A. Què et sembla, Sergi?
Doncs em sembla que, com em va dir, i crec que no s'enfadarà massa el Dani si ho destapo així, el propi Dani Badia ara fa uns dies, el Lleida Esportiu serà la mosca collonera de tota aquesta festa i ho serà fins al final. I, per tant, forma part de tots els passos que ha de seguir la directiva encapçalada pels germans Esteve, I a partir d'aquí, jurídicament, em permetràs, Adri, que aquí sí que ja no la toco gens, m'estalvi fer cap mena d'opinió que pugui estar basada més enllà de la meva sensació com a individu. No m'atreveixo a dir si tenen cap possibilitat, moltes possibilitats, alguna possibilitat que realment prosperi. Ah, que com el Lleida ja va amenaçar o avisar, advertir, digue-li com vulguis, en el seu moment, estaran donant guerra fins al final, i si aconsegueixen aquesta cautelaríssima, evidentment, el que estem dient, s'aturaria tot el que és el calendari del play-off, i a partir d'aquí veuríem sota quines conseqüències.
Si em deixes fer la broma fàcil, lligant-la al principi del programa, i si no, espero que com a mínim no es concentrin a Múrcia per protestar a les portes de l'estadi, com diu més d'un.
Esperava una connexió ni que fos perquè pogués comentar aquest, però bé, m'ho estalvio per un altre dia que ens hi trobem a l'estudi i em deixis fer una mica de safreig perquè he quedat garrativat escoltant al principi.
Espectacular, la veritat és que aquest matí quan he vist el tuit, no diré la frase que tinc al cap, però vaja, ha estat una autèntica bogeria. Sergi, parlem un altre dia amb més calma, una abraçada.
Apa, una abraçada, adéu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Som-hi, que fa un parell de minutets que ens espera l'Iker Pajares al lloc número 28 del rànquing mundial d'esquash. Trobem un sabadellenc, ell, a qui hem vist en aquest confinament entrenant-se al pàrquing de casa seva, per exemple, contra una paret qualsevol, no reglamentada ni molt menys pista d'esquash, abans de saber que les zones comunitàries tampoc es podien fer servir com a lloc d'entrenament. Com tants altres esportistes, ha hagut d'adaptar també les seves sessions a casa seva confinat, però el tenim ja entrenant de nou a una pista. Iker Pajares, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Ari Sabadell.
Quina tranquil·litat, no, Iker, tornar a trepitjar una pista?
Sí, moltíssima. Vaig començar a entrar ja aquest dilluns al Club Melegu Esportiu. I, bueno, era la primera setmaneta molt suau, no?, per tornar a recuperar sensacions i tot això que s'ha perdut en tan poc temps, però parlant, esportivament parlant, és moltíssim.
El teu últim partit PSA, per fer-nos una mica la idea del que deies ara de tot el temps que ha passat, 29 de febrer, derrota a Chicago per 1-3 contra l'Egipci Moment. Clar, aventurar-te a dir quan serà el proper és demanar-te un impossible, no?
Sí, actualment no tenim ni idea, no? La PSA, que és com una etapa en el tenis, bueno, no vol posar dates dels propers campionats, ja que no s'atreveix. Per tant, nosaltres, els jugadors, no tenim ni idea de quan tornarem a competir. Ara mateix és entrar en una pretemporada sense fer, que no sabem quan no podrem tornar a competir.
No sé si et pots moure una mica, Iker, que t'escoltem una mica entretallat ara per un tema de cobertura. Clar, com està el panorama mundial ara mateix d'esquash amb aquesta crisi del coronavirus? Com l'ha afectat? Hi ha data de tornada? Em deies que de moment no. S'han hagut de suspendre, m'imagino, molts tornejos també per aquest motiu.
Sí, tots els campionats del circuit s'han suspès. Llavors, no tenim data de tornada. Sabem que de moment setembre i potser octubre està tot cancel·lat. Els campionats, els patrocinadors no se la volen jugar i estem totalment parats. Possiblement les lligues sí que, bueno, doncs es podem tornar a jugar, però de moment la PSA no ha trobat ninguna solució al respecte.
Clar, en el teu cas t'hi dediques professionalment a l'esquash, jugues lligues arreu d'Europa, al marge dels tornejos de la PSA, que evidentment també tenen dotacions econòmiques en funció de si vas passant rondes o no, una mica perquè la gent ens entengui, igual que deies abans, l'ATP del tennis, la PSA de l'esquash. Clar, tot això ha quedat aturat, per tant, això implica que sense ingressos, m'imagino.
Sí, exacte. Ara mateix ho vaig tirant de patrocinadors, i espero, com he dit, d'aquí poc tornar a jugar les lligues. De moment ja sé un parell de lligues que sí que tornaran de cara a setembre, i confio en que un parell o tres més també ho facin. Doncs, bueno, els campionats, que és el que més em preocupa, no? La competició, que és la meva droga, doncs està aturada. I t'he dit, no tenim data de tornar, ja mateix és entrenar, entrenar i entrenar sense ninguna programació ni ninguna direcció final.
Tu estaves al lloc 27 del món, el millor rànquing de la teva carrera, ara ets el 28. Quan es reprengui tot, la intenció serà mantenir-te dins d'aquest top 30? És una motivació dins d'aquesta incertesa que comentes ara, del no saber quan serà la tornada, però com a mínim sé que sóc el 28 del món i que tinc aquest repte per davant, fins i tot fites més ambicioses encara?
Sí, em va saber molt de greu, no? Que passés tot això, estava en el meu millor moment, vaig anar al campionat d'Espanya i ho vaig fer molt, molt bé en els circuit professional, en la PSA. Em jugava molt bé, encara em quedaven 3 o 4 campionats per tancar la temporada. Tenia uns quadres, estava jugant un crèdit al meu màxim nivell. I bé, serà difícil la tornada. Sé que serà per tots igual, però serà molt, molt complicada. De moment no tinc ningú objectiu, ni penso, encara que eren molts mesos perquè això passi, però bueno, serà molt complicat pujar i encara que es mantenissa.
Acabo, em deies ara el com serà la tornada a la competició. Clar, el retorn a les pistes ha estat aquesta setmana, em deies que dilluns vas començar a entrenar-te ja al Malibú. Com ha anat? Perquè els nedadors, per exemple, diuen que sempre necessiten un temps per tornar-se a adaptar a l'aigua, per dir un cas molt concret d'un esport que sense l'aigua és impossible poder nedar. En el teu cas, per exemple, el contacte amb la raqueta, sensacions estranyes els primers dies també?
Sí, sensacions tècniques, no? Jo aquests dies no m'he parat, em tornava matí i tarda, cardio, força, core. Per tant, tot el que és la part física de moviments potser per dubte una miqueta, però no gaire, no? Sí que la part tècnica es nota moltíssim. No tenim pressa. Ara ja porto 5 dies entrenant i ja a poc torno a ser líquid d'abans. I ara, les properes setmanes, comencem a introduir entrenaments per parelles, respectant les restriccions. I així més endavant ja podem introduir partits.
Doncs Iker Pajares, número 28 actualment del món d'esquash en aquest rànquing PSA. Ens n'alegrem de veure't un altre cop a casa teva, al Malibú Esportiu, tocant raqueta i ja entrenant a les pistes, i que, com diem sempre durant aquestes setmanes, tant de bo que puguem tornar a la normalitat significarà que hem d'oblidar ja això de fases de desconfinament, entrenaments des de casa, etc, i que torni un altre cop al circuit PSA, que voldrà dir que arreu del món la cosa millora. Una abraçada enorme, cuida't.
Moltes gràcies, tia.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final del programa, comentem una data, el 1 de juny, és a dir, la setmana vinent, que serà la reobertura del complex esportiu de Sant Oleguer. Segons publica la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Sabadell, l'aforament d'aquest equipament quedarà reduït al 30% de l'ús esportiu normal. Per fer ús d'aquestes instal·lacions de Sant Oleguer també caldrà que se sol·liciti cita prèvia i es permetrà la pràctica esportiva individual o aquelles pràctiques que es puguin realitzar per un màxim de 2 persones respectant aquesta distància de seguretat de 2 metres de sobres coneguda. Quins espais queden oberts d'aquesta anella esportiva de Sant Oleguer? Doncs les pistes d'atletisme, l'estadi Josep Molins, i també la zona central de gespa, el frontó, les pistes poliesportives per un ús individualitzat, i el que no es podrà fer ús és dels vestidors. L'horari de dilluns a dissabte, de 9:15 del matí a 1:15 del migdia i de 5:15 de la tarda a 10:02, en el cas dels diumenges, de les 8:30 del matí a passat el migdia, 1:15. Per tant, cita prèvia, però reobertura en un 30% ja de l'ús esportiu de l'anella esportiva de Sant Oleguer a partir del dia 1 de juny. Per cert, ja que s'ha de fer aquesta cita prèvia, de forma telemàtica es pot fer enviant un correu a esports@ajsabadell.cat o de forma presencial a la recepció de l'Ajuntament. Repassem d'altres informacions en format més breu. Comencem pel futbol femení. Carol Férez ha anunciat que deixa el València femení. La futbolista sabadellenca portava ja 6 temporades defensant els colors de l'entitat valenciana amb un subcampionat de la Copa de la Reina com a principal fita en aquest període xè. També ha pogut jugar davant de més de 17.000 persones a l'estadi de Mestalla, com destacava la de Canuriac en el comunicat que ha fet a les xarxes socials, acomiadant-se de la que ha estat casa seva. De moment, Carol Férez no té nou equip. I com us dèiem abans, l'Esport Club Granollers ha incorporat al central del Sabadell Iker Hernández. És un dels artífecs del títol de Lliga del juvenil A d'aquesta temporada i farà el salt a sènior al costat de Sergi Altimira, que ja va anunciar també fa uns dies que fitxava també per l'equip del Vallès Oriental. Les dues joves promeses marxen cedits, amb la qual cosa el centre d'esports continua tenint-los sota el seu paraigües pensant en futures campanyes. I fem un apunt també de bàsquet. Us explicàvem fa uns dies que la Federació Catalana havia decidit aplicar ascensos però no descensos en les categories sèniors, i això havia comportat, per exemple, l'ascens a Copa Catalunya del Club Natació Sabadell. En parlàvem amb el seu entrenador i exjugador nadador també, Jonathan Ramírez. Doncs bé, avui, en un nou comunicat, l'ens federatiu s'ha referit a totes les lligues del bàsquet base i ha informat que no es pot aplicar el mateix criteri per qüestions logístiques. La solució proposada: inscripció lliure als campionats. I un cop estigui ja tota la llista feta, ja es configuraran les diferents lligues. A més, també s'ha anunciat que les competicions no començaran fins al 18 d'octubre, el 25 del mateix mes, en cas de la promoció. D'aquesta manera arribem al final del programa d'avui, l'últim de la setmana d'aquest divendres, dia 29 de maig del 2020, en el qual hem repassat com es troba de forma la plantilla del Centre d'Esport Sabadell després de 5 dies entrenant-se en solitari cada jugador, però ja a la nova Creu Alta, ja amb pilota, ja amb gespa sota els peus. També hem tingut el Miqui Lladó, hores després, o minuts després, de fet, d'haver renovat com a entrenador del juvenil A del Centre d'Esport Sabadell, una tertulieta sobre les noves normatives que es proposaran en el món del rugbi, una mica lligat al tema del coronavirus, i finalment, com escoltàveu ara, l'Iker Pajares, un dels millors jugadors del món d'esquash. Ho hem fet possible amb el Toni González i amb la Rocío García, al control de so, i podeu recuperar totes aquestes informacions d'aquí a res, a uns minuts, a radiosabadell.fm o @radiosabadell a Twitter. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell, i us envia una abraçada enorme. Que vagi bé el cap de setmana. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.